Bona nit, són les 11, benvinguts al Tu Diràs. Just aquesta hora, fa 7 dies, passava això.
Amb la pilota agafada, l'home que sempre ha tractat la pilota com si fos una filla, se la posa com si estigués embarassat, ben amunt, capità, eh? Ben amunt, capità, que és l'última. Ben amunt, Xavi, que som campions d'Europa, eh? Ben amunt, capità, ben amunt, Xavi! Ben amunt, Xavi! Ben amunt perquè el Barça és campió d'Europa! Ben amunt per coronar una temporada històrica! Ben amunt per escriure l'última frase d'un conte deliciós! Ben amunt per completar una trajectòria meravellosa! Ben amunt, capità, per oferir el títol als milions de culers que ara salten i criden i ploren arreu del món! Ben amunt per dir-li al món que el Barça ha tornat a fer el triplet! I ben amunt en record d'aquells culers que ja no hi són, perquè el Barça també és memòria, també és nostàlgia, també és enyor. Ben amunt pels petons que no els podrem fer, ben amunt per recordar d'on venim, ben amunt per recordar qui som, ben amunt per recordar qui volem ser, ben amunt, capità, per celebrar plegats que el Barça torna a ser el millor equip d'Europa!
Sí, només fa 7 dies. Fa 7 dies, pocs segons abans de les 11 de la nit, Xavi Hernández aixecava la 5a Copa d'Europa del Barça ben amunt al cel de l'Olympiastadion de Berlín. Fa 7 dies que el Barça guanyava el seu segon triplet en els últims 6 anys. Es convertia en l'únic club que ho ha aconseguit i sumava la seva 4a Copa d'Europa en les últimes 10 temporades. Està bé recordar-ho. Durant tot l'estiu, humilment, us recomano que de tant en tant aneu recordant que el Barça ha guanyat el triplet aquesta temporada. I quan calgui, tragueu una mica de pit. Només una mica, sense passar-vos. Disfruteu del triplet. Assaboriu el triplet. El Barça tot passa tan ràpid, i aquest estiu encara més, amb el procés electoral que va arrencar dimarts, que es corre el risc de perdre de vista que el que ha fet el Barça aquesta temporada és històric i té molt mèrit. Com a exemple, fixeu-vos en tot el que ha passat des de fa 7 dies que Xavi aixecava la 5a orelluda del Barça. Diumenge a la nit, al final de la celebració del triplet al Camp Nou, el Barça anunciava el fitxatge de l'Aleix Vidal. Dilluns, la presentació de l'Aleix Vidal. Dimarts, renovació de Dani Alves i de Luis Enrique. Dimissió de Josep Maria Bartomeu i part de la Junta per participar a les eleccions. Dimecres, presentació de Toni Freixo com a precandidat. Anunci de la data de les eleccions, dissabte 18 de juliol, i Jordi Majó confirmant a RAC1 que vol presentar-se a les eleccions. Dijous, presentació d'Agustí Benedito com a precandidat. Divendres, presentació de Jordi Ferrer com a precandidat. Enmig de tot això, la xiulada Piqué pel seu discurs al Camp Nou, Bartra recordant a qui vulgui saber-ho que la seva clàusula ha baixat els 12 milions d'euros, Andoni Zubizarreta trencant el seu silenci públic des de Noeta, el dia abans que el fessin fora, Ariedo Braida parlant de Pogba i de dos brasilers, Gerson i Kennedy, que el Barça tindria controlats al Brasil, i no m'ho deixo, no. 7 dies després de guanyar el triplet, avui Leo Messi tornarà a jugar un partit oficial. D'aquí una estona, Messi s'estrena amb Argentina a la Copa Amèrica contra Paraguai. I demà ho farà Neymar amb el Brasil. Mascherano, Alves i Claudio Bravo també disputen aquesta Copa Amèrica, i tots plegats s'incorporaran més tard a l'inici de la pretemporada del Barça, que avui hem sabut que tornarà a la feina el dilluns 13 de juliol. L'incorporació posterior dels 5 blaugranes que juguen la Copa Amèrica serà només el primer entrebanc que tindrà Luis Enrique en el calendari d'un estiu que amb Supercopa d'Europa, Supercopa d'Espanya i l'inici de la Lliga, prevista ara pel 15 d'agost, es presenta com una cursa d'obstacles pel Barça. Agafem-nos fort.
Amb Jaume Molló.
Onze i quatre. El Tu Diràs d'aquest dissabte 13 de juny del 2015 el convertirem en tertúlia amb en Pep Riera i en Pere Cullell. D'entrada, trucant a Xile, amb Pau Ramírez, el nostre enviat especial a la Copa Amèrica per parlar de l'estrena de Messi i Neymar. Tindrem moltes més històries i premis especials, durant aquest Tu Diràs. Ben atents, que hi haurà un moment que podreu aconseguir un premi molt especial relacionat amb els 15 anys, amb el 15 aniversari de RAC1. El que farem, com sempre, abans que res, és saber en un minut què ha passat al Barça i a la resta del món de l'esport. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
Què ha passat al Barça, Xavi? M'imagino que bullint avui l'actualitat, no?
Sí, poqueta cosa, i centrada sobretot en aquesta Copa Amèrica. Messi i Mascherano, que seran titulars en el partit que començarà a 12:15, que enfrontarà l'Argentina i el Paraguai en el primer partit de la selecció del Tata Martino en aquesta Copa Amèrica. Demà serà el torn del Brasil de Neymar i Alves, que debutarà també a 12:15 de la nit contra el Perú. El Barça, d'altra banda, ha fet oficial que el primer equip tornarà a la feina el 13 de juliol per passar proves mèdiques i físiques. Els 5 jugadors que no hi seran són els de la Copa Amèrica: Bravo, Neymar, Alves, Messi i Mascherano, que s'incorporaran més tard depenent de quan acaben la seva participació en aquest torneig. El 19 de juliol, recordem, l'equip se'n va de gira als Estats Units.
Fem més tard amb l'Albert Ferran i més àmpliament repassarem les dates més destacades que tenim confirmades, hores d'ara, de la pretemporada del Barça. Com us deia fa un moment, compte que entre Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa, la Lliga que comença ara mateix, si la Federació Espanyola no diu el contrari, que ho ha de ratificar el 15 i el 16 d'agost, es presenta un inici de temporada atapeït, atapeït i molt dur pel Barça de Luis Enrique. A més, també en Xavi ens ha preparat un reportatge sobre el 5è aniversari de les eleccions del Barça que van coronar Sandro Rosell com a president. Aquest dissabte ha fet 5 anys d'aquella victòria sobrada, el president amb més vots a la història del Barça, i 5 anys després les coses han canviat moltíssim. De fet, estem a les portes, o ja ha iniciat un nou procés electoral. Més enllà del Barça, Edu de Batlle, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha passat al món de l'esport?
Precisament que la Copa Amèrica s'ha acabat fa uns minuts el primer partit al grup B, l'Uruguai 1, Jamaica 0, gol del Cebolla Rodríguez. Ha jugat un quart d'hora el jugador de l'Espanyol, Cristian Stuani. A la classificació per l'Eurocopa avui s'han jugat diversos partits. Entre els més destacats, l'Armènia 2, Portugal 3, amb hat-trick de Cristiano Ronaldo, i el Gibraltar 0, Alemanya 7. Encara en futbol, les Palmes és el primer finalista de la final de la promoció d'ascens a primera. Eliminat el Valladolid amb empat a 0 avui a l'estadi de Gran Canària. Recordem que a l'anada el José Zorrilla havien empatat a 1. El Girona rep demà el Saragossa Montilivi amb 0-3 a favor del partit d'anada. El Mundial Femení és en joc ara mateix, el segon partit d'Espanya en aquest torneig, a l'inici de la segona part. Ara mateix, al minut 5, Brasil 1, Espanya 0. Ha marcat la brasilera Alves, tot i que la selecció espanyola ha tingut les millors oportunitats el primer temps.
Molt bona imatge.
En motor, definides les graelles del Gran Premi de Catalunya de demà, de motociclisme, l'Aleix Espargaró ha fet la pole a MotoGP amb la Suzuki. Segon serà el seu company d'equip, el també català Maverick Viñales. Jorge Lorenzo sortirà tercer, Marc Márquez quart, Dani Pedrosa sisè, Valentino Rossi setè i Pol Espargaró onzè. A Moto2, pole pel francès Zarco, amb Tito Rabat tercer, i a Moto3, primera posició per l'italià Bastianini. En tenis, Rafa Nadal jugarà demà a la final del torneig d'herba de Stuttgart, Alemanya, contra el serbi Víctor Troiki. Nadal ha eliminat avui el francès Monfils. I en bàsquet, avui victòria d'Espanya en el seu segon partit a l'europeu femení, 82-81 sobre Eslovàquia.
Tot això i més coses fins a la una de la matinada, el Tu Diràs, i us recordo que demà, superdiumenge especial, des de les 10 del matí, el programa, que ja fa un munt d'anys que fem des del circuit de Barcelona-Catalunya, amb el Gran Premi de casa, amb el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, amb el seguiment de totes les curses i un munt de protagonistes, des de les 10 del matí i fins a les 4 de la tarda, a les 4, mitja horeta d'Ultrasports, amb en Raül Llimós i companyia, i a 4:45 de la tarda hi tornarem per oferir-vos, d'una banda, la tornada d'aquesta eliminatòria d'ascens a primera entre el Girona i el Saragossa, i també el 5è partit de la semifinal de la Lliga Endesa de bàsquet entre el Barça i l'Unicaja. Si el Barça vol ser a la final, haurà de guanyar demà l'Unicaja per enfrontar-se al Real Madrid. Per tant, demà, des de les 10 del matí i fins a les 8 de la tarda, 8 de la tarda, gairebé 10 hores d'esport sense parar a RAC1. Ara, però, comencem el Tu Diràs.
venir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
I amb en Joan Ferrus, tocant els botons i a la tria musical del programa, Pere Cullell, bona nit.
Hola, bona nit.
Pep Riera, bona nit.
Bona nit.
Fa 7 dies estàvem celebrant el triplet del Barça.
Tot aquest any estàvem, i ara mira com estem, no? Quina gana que estem passant tots plegats. No, no, ha sigut un final de temporada espectacular, i a més a mi em va enganxar, estava al Camp Nou. Vaig poder anar al Camp Nou el diumenge.
El diumenge, sí.
Disfrutant en primera línia de tot el que va passar, un espectacle, en fi, fora normal, amb declaracions...
Vas veure la provocació de Piqué en directe.
Saps que, sí, perfectament, la vaig sentir, però saps què passa? Que no la vaig entendre en aquell moment, perquè jo no el tenia al cap, aquest xicot, aquest fenomen, jo el tenia com molt superat, i em va semblar quina tonteria acaba de dir. I després, quan començo a veure les reaccions, digo, pues, deu ser una tonteria, però algú li cou.
Sí, sí.
Sobretot cou, no és que hagi dit res de l'altre món, els cou molt. Bueno, i deixem-ne tirant tota la setmana, tu.
Sí, sí. A Can Barça, com hem explicat a l'inici del programa, han passat un munt de coses i això fa que el triplet ens quedi com molt lluny, no, Pep?
Sí. És una sensació estranya, perquè és veritat. Ara veníem i diem, bueno, repassem una mica la setmana i es fa una setmana de tot això, no? És clar que l'activitat a Can Barça, on que ja s'obre el període electoral, i això és, jo, em sembla que ha allargat més el temps, sembla que fa que hagi passat més temps des d'això. Passa que passa una cosa curiosa, que jo sempre dic que a mi m'agrada molt disfrutar durant tota la temporada de cada partit, de com es guanya cada partit, perquè si només esperes l'èxit final, és tan efímer...
És veritat.
És tan efímer que dius, hosti, no, és que... Doncs, i a més, amb un equip com aquest, com els últims anys en general, que juga com juga i que val la pena... D'això, doncs, val la pena acumular molta satisfacció durant la temporada, perquè te'n dona l'equip. I viure amb màxima intensitat els moments culminants, no? Però realment és veritat, no? És que si no has fet això... Jo ja em dono per molt satisfet d'aquesta temporada, tot i que hi va haver els seus moments, eh? Però si només m'hagués fixat en els... a veure com acaba si guanyem tots els títols, que tinc la sensació que hi ha gent que només espera això, no? Doncs em penso que se'ls hi fa molt curt i que...
No, però precisament, no aquesta és una temporada que està tan plena de matisos i de cos que val la pena ara entretenir-se a repassar-la, sí, perquè sí, és una de les temporades en què he vist els gols més bonics.
És veritat.
És un, estèticament ha sigut una temporada molt fructífera, plena de contradiccions, hem anat d'una punta a l'altra. Molts han hagut de menjar-se amb patates coses que han dit, va, tots, alguns hem hagut de menjar-se... És una temporada per menjar amb patates moltes coses, que és molt perquè no deixa de ser l'essència del futbol, també, eh? No? Apassionar-se, dictaminar abans d'hora, posar el dit a l'ull a qui sigui, i després veure que aquell que té el dit a l'ull és el que ho està fent més bé, i empenedir-te de moltes coses que has dit, o confirmar moltes coses que ja pensaves... Una temporada intensíssima, hi ha hagut de tot. Hi ha hagut des d'un Madrid que havia de comparar-se amb la millor Barça de Guardiola... I aquí ens ho començàvem a creure perquè ho guanyava tot, ho guanyava tot.
I jugaven bé.
I jugaven bé i no sabien com aturar-los. Després una festa d'un tal Kevin Roldán. I després d'un 4-0, que és l'important.
Sí, sí.
L'important no és la festa, és el 4-0.
Sí, esclar.
I l'evidència de la divisió d'aquell vestidor. I després com cau en picat... Però clar, aquest podia caure en picat i nosaltres al darrere, perquè la sensació noeta és que estàvem també de caiguda lliure.
Sí.
I en canvi hem anat recuperant, i si volem anem entretenint en totes les classificacions de la Copa del Rei, aquella copa tan denostada però que forma part del triplet, totes les classificacions amb els pitjors rivals sempre a la Lliga de Campions.
I sobrades, pràcticament sobrant el partit de tornada en la majoria.
Sí, però sempre era, quan ens tocava el pitjor.
Sí, sí, sí.
I els més pessimistes deien, ja estem eliminats. I, en canvi, tots i cadascun d'ells ens els anàvem menjant fins al final. Per tant, una temporada plena de coses per parlar-ne durant tant temps com faci falta fins que torni a començar la nova, sí. Perquè és l'únic que hem d'anar a menjar.
Plena de lliçons per tots, també. Plena de lliçons per tots. Per això que has dit, no? Vull dir que tots segurament en algun moment vam jutjar amb severitat, amb massa severitat l'equip, però... Però és que jo crec que tampoc hi ha tantes coses contradictòries amb que, per exemple, Luis Enrique mantingui que ell, que tot ha sigut una evolució, aquesta és la seva versió que ens ha repetit moltes vegades.
És que li quadra.
Jo crec que és compatible amb la de dir que s'havien de fer coses. O sigui, ella ha mantingut la seva política de rotacions, de preparació física. Aquesta línia no l'ha tocat, l'ha tocat zero, perquè després de Noeta va continuar fent les rotacions igualment. Però sí que hi ha hagut evolució tàctica i rectificacions tàctiques, que també és, fins a un cert punt també es pot considerar evolució, però vull dir, és que aquí me'n recordo que havíem parlat d'involució, que l'equip havia començat jugant d'una manera al principi, s'havia començat a tocar alguna cosa, però allò no anava, i a Noeta va ser la constatació que s'havia de fer alguna cosa. Per tant, és compatible que Luis Enrique mantingui la teoria d'aquesta simple evolució, però que dintre d'aquesta evolució hi ha algun canvi significatiu que fa que llavors tot es trobi tot l'equilibri i encaixi, i fins i tot en les relacions humanes, per quan dic lliçons, dic entre ells també, jo crec que n'han après. La gran lliçó és la de que això hauria acabat malament el 99% de les altres temporades de la història del Barça, i aquesta temporada ha acabat bé. I aquesta és la gran lliçó, que tots hi havien de posar una mica de la seva part per trobar aquest equilibri, i aquest equilibri ens ha dut a això que parlàvem fa una setmana.
Sí, que estem parlant des de l'èxit, i des de l'èxit té raó que ha guanyat. Fent exactament el mateix procés de... Sí. Clar, el futbol reclama èxits i exigeix èxits, i té raó qui guanya, si no, qui perd. No en té de raó. Amb el mateix procés, amb la mateixa evolució, però amb una mica de mala sort, ara estaríem canviant tot aquest discurs que estem fent, estaríem costilant-lo, encara que hagin vist que hagués millorat amb el joc, però si els resultats no acompanyaven, les coses anaven malament. No. Sí que és cert que en l'evolució, coses que dèiem que passaven, es van deixar de passar. L'excés de presència dels laterals, que estaven farts, el cert immobilisme... D'alguna manera és com si la carta als Reis que fèiem aquí cada setmana ens les anés complint. Quan demanàvem més jugades d'estratègia, més treballar els corners, que com pot ser que en els corners sempre ens facin gols, i de cop, mica en mica, en els corners ens van deixar de fer gols. I hem acabat la temporada sense patir pels gols. Uh-huh. I quan demanàvem d'altres moviments alternatius, no pot ser que sempre estiguem estàtics, i de cop comencem a contraatacar i comencem a fer-ho bé. Al començament no ho fèiem bé.
No.
Vull dir, sí que hem anat veient moltes coses. De tota manera, jo el dubte que em queda, i potser canvio de tema, però el dubte que em queda a dins és, un cop es pren la decisió de Noeta, de fer fora el Subiserreta, i de convocar eleccions, jo no sé fins a quin punt aquests dos gestos es poden traslladar en el que passa en el terreny de joc.
Perdona, Iniesta l'altre dia deia el primer toc, dimecres era, que el segon, el de les eleccions, els ajuda. Perquè es calma l'ambient, i això a ells, d'alguna manera, els hi arriba, també. Tema de Zubi potser no tant.
Clar, però és que al final, quina lectura fas? És que jo tenia el dubte de dir, si no arriba a convocar eleccions, ara no, ningú no era el poble sobirà que reclamava eleccions. Era segurament un cert tipus de persones que, amb certes pressions, cada error de l'equip es traslladava a una crítica a la Junta, no? Però no era la gent que ho demanava, no tenien certes urgències. Home, al final, a base de repetir que Subiserreta no servia per res i que feia falta i que no estaven validats, etc., al final la sensació és que tot l'entorn estava bullint.
Jo crec que estàvem a les portes en una ensopegada al Camp Nou, haver-hi aquest clam del poble que dius.
És possible, és possible.
En aquell moment, jo tinc aquesta sensació.
Sí, empès per moltes coses, però curiosament, tan bon punt van començar a venir les victòries que totes aquestes veus crítiques que tant apareixien van desaparèixer. Van desaparèixer, no una mica, no, totalment.
També.
Sí, és a dir, les veus són crítiques quan el Barça perd. I quan el Barça perd, els que critiquen les gestions tenen raó. Quan el Barça guanya, mutisme fins al final.
El resultadisme...
Per això em preguntava fins a quin punt va ser útil. Potser sí que va ser útil per fer callar veus.
És que un problema de fons que va intrínsec a la història del Barça és el jugar això a tenir raó. És que una cosa és... dir coses per poder dir que tenies raó, que es fa molt, que es fa molt, i si les coses haguessin anat malament, doncs s'hauria emplenat no hi cabríem de gent dient que jo ja ho deia, que això anava malament, ja ho vaig dir, i cada vegada trobaries un que ho havia dit un moment abans que l'altre, no? Jugar a tenir raó, és que no, això sí que no porta enlloc. Ara, analitzar, opinar amb criteri propi i això, el problema és quan es barreja tot. i normalment va tot barrejat i clar, i costa molt distingir unes coses. Llavors Luis Enrique també posa el mateix paquet, la premsa, és sí, un paquet sí, i, sí, i allà hi va tot, no?
Sí. Ell amb el, i no ell li falta el discurs a la sala de premsa tampoc ajudava en
clar,
aquell moment, eh?
No li falta, clar, vull dir, és que tot, no? Vull dir,
sí, sí, sí.
Perquè, bueno, per aquesta dèria de voler tenir raó i Luis Enrique també, en certa manera, ell també juga una mica això perquè ell és més pragmàtic, ell diu, bueno, diu, això va per títols i quan hi hagi els títols en parlem. Bueno, en tot cas també fomenta una mica més això que l'argumentació raonada. El que passa és que és molt difícil fomentar-la també en una sala de premsa en què hi ha mitjans que també juguen només el periodisme de club, que en diem, sí, sí, no? Vull dir, és molt difícil. Però és una cosa que no porta enlloc i que només fa que escalfa ambient, i si llavors hi ha caldo de cultiu entre grups que estan barallats entre ells de deixons, aquell moment bullia tot.
Sí, sí. La majoria de jugadors del primer equip del Barça ja han acabat la temporada, però n'hi ha cinc que encara no, que tenen la Copa Amèrica. De fet, un d'ells, Claudio Bravo, que es va perdre la rua del triplet diumenge, la celebració al Camp Nou, ja va debutar la passada matinada de dijous a divendres en el Xile 2, Equador 0. Va tornar a deixar la porteria 0. Un clàssic ja per Claudio Bravo, tant al Barça i ara també a la selecció. I avui s'estrenen, res, queden 10 minutets. Mira, ara hi connecta Canal Plus Liga, que és qui oferirà el partit. Comença, dic, l'Argentina de Messi Mascherano, dirigida pel Tata Martino, contra Paraguai, a La Serena, on debuta Argentina, i tenim el nostre enviat especial, en Pau Ramírez. Hola, Pau, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, bona tarda. Aquí és Gil Jaume, en el mateix moment que comencen a sortir els jugadors al terreny de joc, ara mateix.
Amb Messi, capità, i Mascherano, també ho comentàvem a l'inici del programa, l'11 titular, eh?
Exacte, no hi ha sorpresa, el Tata Martino que surt amb l'11 doncs, que havien assajat en aquesta última setmana, i Messi com a capità, i també amb Mascherano al mig del camp, i els 11 d'Argentina no hi ha novetat, i sembla que la tallarem més tard a la pròxima convenció. Ara doncs, estan a punt ja de començar els himnes i tota la pesca que fan abans dels partits. Aquí a l'estadi La Porta de La Serena, que ja t'avanço que no estan gaire preparats per ser seu d'una Copa Amèrica. Realment, la gent que va arribar fins aquí, i bueno... Un estadi d'un club mitjà de la Lliga Xilena, amb tots els respectes, però se'ls queda una mica gran organitzar un torneig així.
Ja. És ple l'estadi o no?
No, de tot no, és gairebé ple, majoria clara argentina, però encara jo crec 1.000 seients, 1.500, buits. Mm-hmm. És un estadi que no és gaire gran, deu tenir uns 20.000 o 21.000 de capacitat. Per tant, es veuen encara seients. Suposo que quan connecti la televisió sí, del partit ja es veureu darrere les porteries i també a la... Bueno, només hi ha dues graderies, a la més alta es veuen bastant seients buits.
Sí, ara ho hem vist, han connectat i només estaven oferint imatges al túnel de vestidors on hi havia els jugadors dels dos equips i ara sí que hem vist les graderies i en efecte sí que hi ha força clapes, però vaja, també una molt bona entrada, com a mínim gairebé
sí,
ple.
90%,
sí, 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 sí,
tranquil·lament.
Molt bé, Pau, doncs escolta'm, tornarem més tard i ens vas explicant tot el que passi en aquest Argentina-Paraguai, d'acord?
Fins ara.
També estarem atents a Ràdio La Red, que... Sí, a veure què diuen Ferrus,
va. Cuando lentamente hay movimientos en esa carpa manga que trasladan a todos al campo de juego. Los árbitros que llegan, Argentina que sale, Paraguay que aparece...
La carpa manga, entenc que és el túnel de vestidors, eh?
Con el buzo y Argentina en la cancha. Papelitos que caen de la parte superior y Argentina en la cancha. Y aparece Paraguay también y Argentina con el Tata, con Romero, con Roncaña, con Garay, con Otamendi, con Rojo, con Vanega, con Mascherano, con Pastore, con Messi, con Agüero, con Di María, por la Copa América, Chile 2015.
Home, els noms, la veritat és que fan patxoca, sobretot de mig del camp en endavant. Enrere, bé, juga, per exemple, un ex-perico com Roncaglia, per qui va passar sense pena ni glòria, avui al lateral dret.
És una mica el mal històric d'Argentina.
Sí, els últims anys,
que de mig en endavant poden fer el que volen, i de mig en endavant... Sí. De mig endavant fan por.
I els hi sobren?
I de mig endavant també fan por, però no els seus.
Sí, 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 sí. En tot cas, clar, tenen, i ho hem dit amb el Barça en aquest tram final de temporada, de fet, ahir ho deia el Tata Martino, que tenen a Messi en un estat de forma immillorable, i això, clar, un equip, qualsevol equip que tingui Messi en l'estat de forma actual, és un dels clars candidats, si no ho era ja d'entrada, a guanyar la Copa Amèrica, Pep.
Sí, han de seguir una mica la línia que ja van apuntant al Mundial, jo crec que és, bueno, la resta de l'equip no necessita brillar, la defensa només que preocupar-se de no encaixar gols, perquè tampoc poden donar per gaire més, i intentar que a Messi li arribin pilotes i que pugui jugar. En el Mundial no van brillar fent això, però van arribar a la final.
No, tampoc Messi estava com ara, clar.
Tampoc Messi estava com ara, i amb un Messi com ara, doncs, home, probablement la Copa Amèrica no se'ls hi faci tan gran com el Mundial, tot i que van arribar a la final, eh? Vull dir que
sí.
No, el Mundial no és fàcil plantar-te a la final, no. I ho van fer. Messi jo crec que té moltes ganes d'aixecar un títol amb Argentina, que no n'aixeca cap des del 93, si no recordo malament, i sap que, bueno, el Mundial, diguéssim, l'han mig salvat amb aquest subcampionat, sí. Lluitant fins al final, que hi ha a la pròrroga, diguéssim, ja no el tenen tan senyalat com el tenien, però la Copa Amèrica crec que en tenen moltes ganes i es veu, i crec que es veu més en cor de guanyar-la.
La temporada de Messi, la millor manera d'acabar-la és amb ell com a capità aixecant la Copa Amèrica.
Home, clar, només li falta això. De fet, a Messi, a la seva vida només li falta un Mundial i fer alguna cosa gruixuda amb la selecció, més enllà d'aquella medalla d'or en aquells Jocs Olímpics, sí. I aquesta és una altra oportunitat. Messi, la mala sort que té, és que, bueno, més enllà d'aquella és una fiera, és que no està prou ben acompanyat a l'Argentina. No, jo crec que no l'acaben d'entendre què necessita. Ara mateix allà, ara juga amb... amb Di Maria, amb el Kun Agüero, amb Pastore...
Vanega...
Bueno, qui corre d'aquests? Sí, corre cap endavant tots, però qui corre per recuperar ningú? De manera que, en el fons, això és un aguantar com pots amb la defensa, i si la defensa aguanta, després sí, després corre endavant. Però si la defensa no aguanta, has de remuntar tot allò que et foralin a darrere. Per tant, acabarà corrent ell. Que és el que va passar en el Mundial, que al final, estant en baixa forma, qui més corria acabava sent Messi, que agafava la pilota i travessava el camp des del mig del camp, que ho volia resoldre tot, alguna cosa va resoldre, va arribar a la final, però li falta gruix, li falta equip per acabar de consolidar-se. I a nosaltres ens interessa tenir el Messi content.
Sí, sí.
I llavors a mi em fa ràbia, haurem de buscar una mena d'assessorament a la selecció argentina, no per la selecció argentina, sinó per tenir el Messi content, dir-los que quasi retocs que han de fer perquè no van del tot ben enfocats.
Home, jo crec que ara mateix a l'Argentina algú deu haver dit des de les... no sé quina hora ha acabat aquell partit, a les 7 de la tarda, que Cristiano ha fet un hat-trick. Algú li deu haver dit, home, Messi potser estaria bé que li diguessin que Cristiano ha fet un hat-trick, no?
Esperem que el Tata, diguéssim, que va fer un màster amb barcelonisme i amb Lliga Espanyola, diguéssim, sàpiga aquests detalls compten. Sàpiga aquests... no està malament, no? Jo crec que té moltes ganes i no vindrà d'aquí, no? Però amb tot això que deia en Pere ara, bueno, el Tata Martino sí que sap una mica quin hàbitat li ha de crear això. Ell li dibuixa més o menys aquest 4-3-3 que tenia el Barça. Clar, el que passa que el Barça això ho fa amb les línies molt juntes, amb migcampistes creatius, però que coneixen molt bé el joc de posició.
I en toc ràpid de pilota, aquí tots són conductors.
És això, s'ha de veure, clar, vull dir, si l'envoltori ja li fa, no? Sí, ara s'ha de veure després com el desenvolupen.
No oblidem que Di Maria, per exemple, en el Mundial, era, en aquells moments, jo crec que un dels jugadors més en forma del futbol mundial. El Di Maria d'ara, clar. A no ser que comenci a jugar bé i els del United el maleeixin.
I si no es va lesionar.
Es va lesionar, sí.
Ja no, vull dir, la final va ser molt igualada i la podien haver guanyat.
Sí, jo crec que és decisiu en el Mundial, la Gia de Di Maria per Argentina.
Sí.
També penso que ara mateix contra Paraguai, o sigui, Argentina, tot i que sigui mig equip perquè no és un equip prou sòlid, t'arriba a la final tranquil·lament a la Copa Amèrica. Sí, la qüestió és que els creuaments que pugui haver-hi en Brasil, potser en Uruguai, no sé, Mèxic, tal.
Colòmbia.
Sí. Colòmbia, sempre et surt algun equip, però més enllà d'Argentina i Brasil, que són els forts de veritat, la resta és relativament fàcil arribar fins bastant amunt. No?
Uruguai, a més, sense Luis Suárez, que sempre és un... clar, és una de les figures de Sud-amèrica, Luis Suárez. De fer les tres grans figures les té el Barça. Mm. Que són Messi, Neymar i Luis Suárez. Segons ja arribem a 11:45, estarem pendents d'aquest partit amb en Pau Ramírez i també de tant en tant escoltarem què diuen a la red. Farem una pausa per la publicitat. Compte que a la tornada hi ha premi molt especial relacionat amb el 15è aniversari de RAC1, que heu estat atents des d'ahir en aquesta sintonia, ja sabeu per on vaig. Quan tornem de la pausa, premi especial pendents d'aquesta Argentina Paraguai i moltes més coses. Anirem mirant també cap a la temporada pròxima, perquè avui ens segur que el Barça tornarà a la feina el 13 de juliol i també farem un cop d'ull a com està el calendari blaugrana d'aquest estiu, que serà atapeït d'aquell forç. Ara tornem.
Tu ho diràs amb Jaume Molló. A Gas Natural Fenosa creiem que estar compromesos amb els clients no hauria de ser un bla, bla, bla. Per això, si no estàs d'acord amb la lectura facturada, ens retornem els diners fins a resoldre-ho. Perquè allò important no és el que dius, sinó el que fas. Informa-te'n a gasnaturalfenosa.cat. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.
GourmetLaVanguardia.com presenta la selecció de grans caves. Cuvée Sumarroca Gran Reserva, Perles Blanques de Naveran i Cuvée DS Gran Reserva de Freixenet. 6 ampolles de cava, valorades en 110 euros, ara per només 55. Truca ara al 93 550 0105 i fes la teva comanda. Recorda, aquesta i més ofertes a GourmetLaVanguardia.com.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva la bossa Múnich de Marc Márquez. Una bossa d'esport amb un disseny únic, amb el logo de Múnich i el 93 de Márquez estampat. I tu, ja la tens? Aconsegueix la bossa Múnich de Marc Márquez per només 19,95 €, sense cupons. Avui la cartilla per fer la reserva només amb Mundo Deportivo.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de dissabte celebrat avui, el número premiat ha estat el
59.046, 59046, de la sèrie 40040.
Demà tens una nova oportunitat amb el cupó cap de setmana de diumenge. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Tu ho diràs, amb Jaume Mollor.
Passen 2 minuts de 2:15, el tu diràs a RAC1, amb en Pep Riera, amb en Pere Cullell, arrencatge a l'Argentina 0, Paraguai 0, n'estem pendents amb en Pau Ramírez, minut 1 de la primera part del partit. I atenció, perquè cada cop que escolteu aquesta musiqueta els pròxims dies a RAC1... Us parlarem de la traca final de la celebració dels 15 anys de RAC1, que serà el Tibidabo, amb el patrocini d'Endesa, dissabte 27 i diumenge 28 de juny, RAC1 portarà 5.000 oients repartits en els 2 dies a gaudir del Tibidabo al Parc d'Atraccions de Barcelona. Fins al 22 de juny, o sigui, fins dilluns a l'altra setmana, regalem packs de 4 entrades per al parc. Com podeu participar? I atenció, ben atents, eh? Heu d'enviar un correu electrònic a tibidabo@rac1.net. tibidabo@rac1.net. amb l'assumpte Tibidabo. I dins el correu cal que escriviu el vostre nom complet i DNI. Heu de ser molt ràpids perquè s'enduran les entrades els primers 15 mails que arribin a la bústia de tibidabo@rac1.net. Si heu estat un dels guanyadors en els 3 propers dies feiners, rebreu un correu electrònic explicant què heu de fer per recollir les vostres entrades. Atenció, perquè ara mateix ja podeu enviar aquest correu, posem en joc i regalem 15 packs de 4 entrades. 15 packs de 4 entrades als que envieu un correu electrònic a tibidabo@rac1.net amb les vostres dades, nom complet i DNI. Els 15 més ràpids se'n van cap al Tibidabo el dissabte 27 de juny. Són entrades pel dissabte 27 de juny. 15 packs de 4 entrades pel dissabte 27 de juny. Serà la traga final d'aquesta celebració dels 15 anys de RAC1. Per cert, actualitzo també, a part del partit de l'Argentina, el Brasil 1, Espanya 0, al Mundial Femení de Futbol, arribant ja a la mitja hora de la segona part del partit, tenint en compte el potencial del Brasil i que el combinat espanyol s'estrena en un Mundial doncs un resultat més que digne, insistim, tenint en compte també la bona imatge i les oportunitats que han tingut fins i tot les jugadores espanyoles, com sabeu, amb un munt de jugadores del Barça en aquest partit contra les brasileres. Com us hem anat dient, el Barça torna a la feina el pròxim 13 de juliol, just d'aquí un mes. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit, sí. La plantilla està citada per aquest 13 de juliol a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per fer les proves físiques i mèdiques. Tota la plantilla, menys aquests 5 jugadors que disputen la Copa Amèrica, Bravo, Neymar, Alves, Messi, Mascherano, que s'aniran incorporant més tard de manera gradual, també depenent de on arribin aquestes seleccions. Clar. En aquesta Copa Amèrica. Del 13 al 18 de juliol, entrenaments a la Ciutat Esportiva, i el dia 19, viatge cap als Estats Units per participar en aquesta International Champions Cup, on l'equip ha de jugar 4 partits. El dia 22 a Los Angeles, Barça-Los Angeles Galaxy, a les 5 de la matinada, hora catalana. Per tant, aquells que vulguin veure el partit, o hauran d'anar a dormir tard, sí, o s'hauran d'aixecar molt, molt d'hora.
O veure el repetit en algun moment, sí.
El dia 25, a San Francisco, Barça-Manchester United, a les 10 de la nit, hora catalana. Mm-hmm. El dia 29, a Washington, partit amb morbo, Chelsea-Barça, Mourinho i Cesc,
sí,
a la 1 de la matinada. I l'últim partit serà el 2 d'agost, ja a Europa, Florència, a l'estadi Artemio Franchi, Fiorentina-Barça a les 9 del vespre. Després d'aquest partit, l'equip tornarà a Barcelona per ja treballar a la Ciutat Esportiva. Fins aquí, aquestes dates són oficials. Del 13 de juliol al 2 d'agost, aquesta serà la pretemporada del Barça.
Aquí hi hem d'afegir el Gamper, que en algun moment del mes d'agost s'haurà de disputar el trofeu del fundador del club. A partir d'aquí, Albert.
Sí, a veure, la Supercopa d'Espanya no té dates oficials, però una possibilitat que va agafant pes en les darreres hores és que el dissabte 8 d'agost es jugui l'anada a Sant Mamés, Atlètic Club de Bilbao, Barça, dissabte 8 d'agost.
Uh-huh.
Tres dies després, el dimarts 11 d'agost, aquesta sí data confirmada, Supercopa d'Europa a Tbilisi, a Geòrgia, Barça-Sevilla, el guanyador de la Champions contra el guanyador de l'Europa League. I el divendres 14 d'agost es podria jugar la tornada de la Supercopa d'Espanya al Camp Nou, Barça-Atlètic Club de Bilbao.
Mare de Déu.
Per rematar-ho, el dilluns 17 seria el debut a la Lliga, la competició domèstica, que falta que la Junta de la Federació ho confirmi, començaria el 15 i 16, dissabte i diumenge d'agost, 15 i 16 d'agost, però el Barça i l'Atlètic, com que han de jugar divendres, debutarien dilluns dia 17. Per tant, sempre i quan es confirmessin les dates de la Supercopa d'Espanya i de la Lliga, que fossin aquestes, el Barça podria jugar els primers 4 partits oficials, amb 2 títols en joc, en només 10 dies. 4 partits en 10 dies. Molta càrrega d'inici i tenint en compte que els 5 jugadors que han disputat la Copa Amèrica, amb molt poc rodatge, pràcticament acabats d'aterrar de les seves vacances.
Abans que algú pregunti, això està bojos, ara ho comentem, però l'Atlètic Club es juga tan aviat també, o es jugaria tan aviat, això no és confirmat, és una possibilitat, insistim, que hi ha ara mateix sobre la taula, aquestes dates que ha comentat l'Albert. L'Atlètic Club ha de disputar la prèvia de l'Europa League. Per tant, l'última setmana del mes d'agost, que és on es juga la Supercopa d'Espanya normalment, queda inhabilitada. Per tant, les úniques dates possibles on la Federació Espanyola sembla que pot encabir la Supercopa d'Espanya, que clar, ha de ser doble partit, només faltaria, és el 8 i el 14 d'agost. Clar, jugar-te... De fet, els dos títols d'Albert els jugues en 6 dies, del 8 al 14.
Sí, sí. Sí, però clar, també hi ha un debut a la Lliga.
Hi ha el debut a la Lliga, però mira...
Que, clar, tampoc saps el rival, però pot tocar un equip molt competitiu, sí, i jugar fora.
El Barça i l'Espanyol m'ha dit l'Edu que han demanat començar a casa.
Sí.
Com a mínim, mira, no hi hauria viatge.
Toca un València,
sí,
per
sí,
començar, o un
sí,
Sevilla.
Tot i que està bastant dirigit, això, d'entrada. I sempre aquí sí que dits, mira, reservo 3 o 4 jugadors que per guanyar, no sé, molts equips de la Lliga et pots permetre alguna rotació. Però per jugar-te títols, com la final de la Supercopa d'Europa o la tornada de la Supercopa d'Espanya, en principi, has de posar tota la carn a la graella. Què us sembla per començar? Una cursa d'obstacles, això?
No, és espectacular. S'ha de felicitar les persones que...
Sí.
No, té molt de mèrit. No és fàcil fer-ho tan malament.
Autèntiques eminències.
Sí, sí, sí. És complicat. Compte que, a més, el dia 11 te'n vas a Geòrgia. No sé aquí al costat.
No, fas Bilbao-Geòrgia entre el 8 i l'11 d'agost.
No sé si en vols directes, però, en fi...
no crec que tornin a Barcelona.
Alguna cosa s'haurà de fer. No, és un espectacle. És a dir, tornar al 13 i que al cap de 15 dies ja t'estiguis jugant títols importants no pot ser. Bueno, 13... part de l'equip, perquè sí, sí. L'altra part de l'equip quan s'incorporen Messi, Neymar, Mascherano...
En principi Alves. Són seleccions que han d'arribar lluny a la Copa Amèrica.
Clar, per tant, compte que arribaran la mateixa setmana del mes d'agost. És difícil que un partit el puguin jugar.
A primers d'agost.
Gairebé que et diria que no el juguin perquè és que la temporada és molt llarga, no és falta que se'ls trenquin la primera setmana. No podem estar a una setmana d'acomiadar-nos del triplet i ja començar a patir per la temporada que ve, de que se'ns trenquin la primera setmana. A banda de que jo no sóc un fan d'aquestes gires americanes que com a pretemporada et fan jugar un, dos, tres, quatre partits en 10 dies quan encara no has agafat ni forma física ni fondo.
Contra Manchester United i Chelsea, que com que allà crec que encara comencen més aviat que aquí la Lliga, Anglaterra, estaran més rodats que tu.
Que m'importa un pito, perquè, amb tot el carinyo, eh? No, dic...
No, però vull dir que tu estàs molt més tou físicament.
Clar.
Dic en aquesta línia que deies.
Guanyar aquests partits, francament, no m'interessa gens.
Però vull dir que et trobes amb equips que dius, ostres, estan millor.
Sí, però jo no, ni per prestigi ni per res. Jo no vull guanyar aquests partits. Aquests partits m'han de servir per entrenar-me, per començar a agafar fondo. Luis Enrique, que és un loco de la forma física, no sé què els hi farà fer. Igualment, des del Manchester juga a futbol, el Barça va donant voltes al camp, saps? Per donar un profit aquella hora i mitja que estan allà. I és una aberració. Jo diria que estem veient una pretemporada, un començament de temporada, que és la suma de dues o més aberracions. Que és una mala temporada planificada pel Futbol Club Barcelona, que per poder guanyar uns calerons, que bàsicament es fa per això, ja comences amb una mala preparació física, sumat en que la Lliga comença cada vegada més d'hora i aquesta vegada diem... i arribem al 15 d'agost, que és un altre rècord, sí. I amb això li afegim tots els despropòsits de la Supercopa d'Espanya a dos partits, més, i la necessitat de calendari del Bilbao, de fotre'ns un mes d'agost atapeït. Pels nostres ulls, genial, diguéssim, no estarem avorrits el mes d'agost.
No, però...
Però efectes esportius és un desastre.
Sí, sí. I bé, entenc que aquesta última setmana... a partir del 17 d'agost hi haurà algun dia intersemanal per posar el Gamper, que només a nivell econòmic ja...
Tot això,
deixant-nos de banda el tema emocional del Gamper, que hauria de ser segurament el més important, perquè és el trofeu del fundador del club, però a nivell econòmic, perquè com sabeu tothom paga aquell dia i el Barça és el dia que fa més taquilla de l'any, el Barça el farà, naturalment.
Deixa'm dir una cosa, l'última, hi ha una cosa que no he posat. La presentació és el 13 de juliol. Molt bé. El 18 de juliol hi ha eleccions al Camp del Barça. Sí. De manera que el dia 22 tindrem un president que podrà anar als Estats Units, que farà 3 dies que serà president. Sí. Vull dir que, enmig de tot aquest maremàgnum, president, secretari tècnic, i tot l'staff que vulgui incorporar, mentre hi ha tota aquesta... mentre va fent xup-xup aquesta bullavesa.
Sí, sí. Bé, perquè al final també la proclamació del president triga uns dies, fins i tot.
Vinga,
després.
Vinga, embolica que fa fort.
Sí, sí.
A veure, sí, tot això és veritat, però... clar, és que el Barça s'ho ha buscat una mica, diguéssim. No, si vols el triplet, saps que has de jugar aquestes coses i que et quedarà tapeït per començaments d'agost, com seria el cas, o et quedarà tapeït a la segona quinzena d'agost si no haguessis jugat contra l'Atlètic.
Sí, però com a mínim la Supercopa d'Europa i la d'Espanya haguessin quedat més espaiades.
Sí. L'altra cosa, que tu ja l'has apuntat, la Supercopa Espanyola ja hauria de començar a ser hora de fer-la un sol partit. Sí. Fins i tot es pot fer aquests invents que a Itàlia penso que ho fan, de jugar-la en un país fora, a l'estranger, i bueno, és...
Que tampoc cal, Bueno, però sí, sí, ens entenem, Pep.
Però sí, el futbol avui dia, clar, depèn d'això, no? Vull dir, clar, el Barça aquest any també programa una gira, però és que la temporada passada no la va programar per dir... Comença un nou projecte, preparem-nos bé... El projecte va tan bé que després ens trobem amb aquests problemes, no? Jo crec que és difícil de resoldre. Vam estar molt de temps reclamant a la FIFA i a la UEFA que ordenessin el calendari. Van fer, jo crec... no ho van fer malament, però, esclar, com que són ells els que organitzen, es van reservar moltes dates per les seves competicions i jo crec que es trenca masses vegades les principals lligues del món amb les dates FIFA. Jo crec que això es podria reordenar d'una altra manera, però, esclar, són ells els que els interessa. Ja et fan el favor de reordenar el calendari, que això feia falta, perquè si no... Llavors, recordeu que no fa tants anys era un caos absolut.
Sí, sí. Bé, i l'havia la data FIFA aquesta d'agost, que era horrorosa, també.
Sí, sí. Bé, però, esclar, vull dir... competicions i tots els invents que estan fent els equips, vull dir, no caben, perquè, a més, s'inventen noves competicions, com la Copa Confederació, que es fa, vull dir... Sí, sí. Clar, vull dir, es van inventant coses noves.
L'any que ve hi ha la Copa Amèrica del Centenari. I torna a haver Copa Amèrica, perquè fa 100 anys de la primera.
Veus? Mira.
L'any que ve hi ha Eurocopa i Copa Amèrica.
Bona idea.
O sigui que és com un any de Mundial, perquè al final...
I Copa Àfrica, no? Per anar... Per fer anar...
Però...
No. Fem xup.
Per acabar sense arreglar res, torno a dir, vull dir, jo prefereixo... I el Barça, estic segur que tothom prefereix tenir aquests problemes mal de caps, perquè vol dir que l'anterior has guanyat tant, diguéssim. Sí. Que t'hipoteca el començament de la temporada següent, però tu, va molt bé.
D'acord, això és fruit d'un benefici que això, diguéssim, aquesta pena ens l'empassem amb ganes. Altra cosa és que la Lliga comenci el 15 d'agost, perquè tothom sap que en aquesta zona de la Mediterrània el mes d'agost és quan més calda fa i és quan menys recomanable jugar a futbol. Llavors, per què comences el 15 d'agost? Pues, entre moltes altres raons, a part que pugui haver-hi Eurocopa l'any que ve, perquè encara fem una lliga de 20 equips, cosa que obliga a tenir 4 jornades més. Per tant, un mes més de calendari.
I aquella primera data FIFA del primer cap de setmana de setembre és criminal.
Sí. Sí.
Perquè tenim aquest mes d'agost que no donem l'abast i llavors estem 15 dies...
Sí, sí.
Que dius, Déu meu, ens avorrim ja.
Sí, sí, i això que...
Sí que es poden tocar coses.
Sí, sí, no, clar. Bé, i el que anava a dir, la Copa un partit. Amb la Copa un partit, tu pots començar la Lliga...
També,
Dues setmanes més tard, tranquil·lament. Però,
clar. Però hi ha fórmules que és una mica de sentit comú. I si no tens el valor d'afrontar la Lliga de 20, que és el més raonable... Però no hi ha de 16, eh?
De 18, vols dir?
Això, de 18.
Sí.
La tenim de 20, hauríem d'anar a 18, sí. Jo crec que hauríem d'anar a 16 i tot. Amb una segona divisió de 22 equips encara, que tenim tots els clubs arruïnats per la quantitat de desplaçaments que han de fer amunt i avall amb una lliga en la que no hi ha espectadors, si no t'atreveixes a fer això, i tampoc t'atreveixes a reduir les copes a un sol partit, i si no t'atreveixes a fer la Copa del Rei a un sol partit també, en lloc de fer anades i tornades per aquest lloc, recordem el mes de gener, gener i febrer, que anem a tota castanya, també, no?
Sí, sí.
Llavors, no ens estranyi que els jugadors acabin morts, que hi hagi d'haver-hi lesions i que la gent protesti. Hi ha un problema de gestió esportiva amb tot això que estem dient.
I que aquestes mateixes competicions, vull dir, està clar que la Supercopa Espanyola, diguéssim, la competitivitat i la qualitat, diguéssim, no serà la que hauria de ser.
Clar.
Segur, vull dir, fins i tot per a part de l'Atlètic, segur. Vull dir,
segur.
És que és impossible, vull dir, els equips no poden estar prou ben preparats encara en aquell moment.
Ells hauran jugat una eliminatòria d'Europa League, o sigui que estaran millor que el Barça.
Potser estaran millor que el Barça, però estaran més pendents de superar aquesta eliminatòria per poder jugar a l'Europa League.
També.
Que els hi queda després, sí, que no pas de jugar a la Supercopa, això vull dir, no?
Sí, sí,
que la
mateixa
competició ja no... Ja perd qualitat, vull dir, empalmo una mica el que deia al principi de les celebracions del Barça. Si els organitzadors, en aquest cas la Federació Espanyola o la Lliga de Futbol Professional, analitzessin el que és l'espectacle, el partit, segurament prendrien decisions més coherents que aquestes, però com que també només... No, és posar dates, vull dir, per ells,
sí,
els
sí.
És igual que juguin amb xancletes o que juguin amb juvenils o que juguin amb no sé què, doncs, bueno, però esclar, vull dir, arriba un moment que sí que s'han de fer coses i es poden fer, però...
És que ja va passar això, recordeu, després del Mundial, crec, del 2010, que el Barça ha d'anar a jugar a Sevilla, una anada de la Supercopa d'Espanya, amb mig filial, i després perd 3-1, no?
Sí, 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 i llavors...
A la tornada...
Un espectacle, torna Messi...
Amb tres entrenaments de Messi, el Barça guanya 4-0.
Això és una involució que no para, i què vols que et digui jo? Enyoro aquells temps en què el Barça s'anava a Papendal una setmana a fer turisme o el que fes falta i després es passàvem tot l'agost amb el Trofeu Naranja, el Teresa Herrera, el Ramon de Carranza, que eren coses útils, diguéssim, que et servien per passar unes vacances a condicions. Tu no te'n pots anar de viatge al mes d'agost sabent que hi ha partits més o menys interessants. És clar que te'n pots anar de viatge, però quines vacances...
Llavors, és una bona reflexió.
Perdona, famílies sí, tancades.
Sí.
Sembla que faci broma i no estic fent broma.
No, t'entenc.
Home, i nosaltres ara... ens depèn de les vacances. Clar,
deixa coses, que em digui una mica el meu món. En el món del mes d'agost és quan més divorcis hi ha. Perquè està... No, és així. Perquè dona la circumstància que és el mes en què home i dona no tenen més remei que conviure més hores al llarg de l'any entre la feina i no sé què, s'escaquegen.
Clar.
Si a sobre d'haver de sobreviure la pressió que significa aguantar la teva parenta o el teu parent, segons el cas, durant 30 dies seguits, ja s'obre el debat que si anem al cine o si hem de veure el Barça, això és el final fulminant de moltes famílies.
O que un viatge s'acabi abans d'hora perquè juga el Barça ja el primer partit de Lliga. Clar,
volem anar allà, no podem anar-hi. Per què? No, perquè juga el Barça.
Sí. No, però clar, si al final el mes d'agost acaba ben... Ja no parlem de les Supercopes, que al final només hi haurà un equip o dos que la jugaran, però hi haurà tres jornades de Lliga al mes d'agost. Home, vull dir, potser sí que algú avançarà les vacances de 15 dies i començaran el 15 de juliol, no?
Necessàriament. La gent abans, jo no sé què farà ara, però es planificava les vacances en funció de quan hi havia el camper. Saps? I tu tornaves de vacances pel camper. I tu feies venir bé, perquè era la prèvia... Sí, les coses són així. Però ara ens ho estan trencant tot. Estan forçant molt la màquina i acabarem fent... No ens hem queixat tant del Mundial de Qatar que la gent es fondria al mig del camp de la color que faria. Molt bé. Estem traslladant Qatar, estem preescalfant Qatar, fent jugar els equips de la Lliga Espanyola en ple mes d'agost, que és quan hi ha aquella calda que es foren els ploms.
Sí, sí.
És una suma de propòsits que no té mida ni aturador. Ni hi ha cap senyal que indiqui que algú hi vull posar sentit, eh? Uh-huh. Cap senyal.
No, aquest és el problema.
I després posen els horaris aquests a les 11 de la nit.
Sí, sí.
A les primeres jornades, com que és estiu, doncs posem-los a les 11 de la nit.
Sí, no, això hi serà segur. O sigui, algun d'aquests partits de Supercopa d'Espanya...
Això és un festival...
A les 10, mínim.
Dels mosquits tigre, eh? És a dir, a la nit, amb tota la calda, tots els focus posats, tots els mosquits tigre cap al camp a menjar-se jugadors i espectadors, clar. Clar,
i després, clar, m'imagino que a Geòrgia, encara que sigui l'11 d'agost, home, molta calor no farà. Vull dir que també canviaràs de... Hi haurà un canvi de temperatura aquí, Bilbao, Geòrgia i Barcelona. Entre aquests 6 dies, insistim, entre el 8 i el 14 d'agost, en què hi ha 3 partits en què el Barça juga a les dues Supercopes.
Ja tenim mala sort que el Dnipro ho deu tenir bastant més a prop, ara no sé on cau d'això, però...
Sí. No, clar, tot això és fruit de la casualitat, que és que l'Atlètic Club, que és el teu rival a la Supercopa d'Espanya, doncs s'ha classificat setè i ha de jugar les prèvies de l'Europa League, però bé...
Ai, el Dnipro, el Sevilla, clar, no, perdó.
Sí, el Sevilla, el Sevilla.
És que parlàvem de que sí... Sí.
El Sevilla. Barça-Sevilla, la Supercopa d'Europa. En fi, 8 minuts per la mitjanit. Reflexioneu sobre tot això? Tenim temps? Pere, et veig...
No, saps? És que ens estem...
Em veig amoïnat.
No, és que estic amoïnat, perquè... Les lligues es comencen a preparar des del dia 13 de juliol, en aquest cas, que és a base de començar a fer entrenaments, a carregar cames, a rebaixar els quilets de més que tothom portarà, i, clar, posar-se en marxa. Si al cap d'una setmana ja ens anem a Los Angeles, són aquelles lligues en què el Barça no comença a funcionar fins al mes de setembre-octubre, que tens un començament rar, el que li va passar al Madrid la temporada passada, que va arrencar una mica estrany, després es va tornar a posar de seguida les piles, perquè venia de fer una ruta de les seves. Aquesta dèria per fer rutes, que semblava que Luis Enrique quedava superada perquè la primera temporada que va arribar va imposar, no sé què, li van fer cas, això ja ha passat a millor vida. I la segona temporada, pels euros que siguin que s'enduran d'aquí, ja comencem a mal preparar l'equip. Per tant, jo crec que tenim dret a queixar-nos de tota la part que ens ve de fora per el calendari imposat, perquè etcètera, molt bé, d'acord. Però després tenim aquí una preparació física que és la ruta dels Estats Units i que té molt poc profit realment des d'un punt de vista esportiu. Econòmic no ho sé, però esportiu no.
Hi van a jugar grans equips referents, diguéssim. Sí. S'està convertint una mica en el terrer Serera global.
Et compro la idea, però aleshores fem que les que comencin a entrenar l'1 de juliol, és a dir, han de començar a competir
condicions físiques. No, que no hi cap tot, estic d'acord, però clar, a mi no em desagrada, eh? Vull dir...
No, estèticament està molt bé, però jo reclamo que els jugadors, clar, si els jugadors que han de jugar arriben trencats, quin espectacle veurem?
Sí, cap. No, amb això... Sí.
Bé, esperem que... Aquest any que tant hem elogiat que al Barça no hi ha hagut lesions, a la temporada que ve, per culpa d'això, no hàgim d'anar-ho recordant. 6 minuts per la mitjanit. Farem una pausa per la publicitat i de seguides, a punt d'acabar aquest 13 de juny del 2015, recordarem què va passar fa 5 anys, quan Sandro Rosell era elegit pels socis del Barça i, de forma massiva, president del club.
Si la dutxa és per dutxar-se i la banyera per banyar-se, per què em dutxes a la banyera?
Fes les coses bé. Canvia amb Bricor la teva vella banyera per un nou plat de dutxa per només 599 euros.
Que més podràs finançar fins a 12 mesos sense interessos. Consulta les condicions.
Bricor, el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, Can Dragó i Sabadell i a Hipercor Cornellà.
Ford Covesa obre el seu nou Ford Store a Badalona.
Un dels més grans d'Europa.
I ho celebrem amb tu.
Ara, en comprar el teu Ford en qualsevol centre del grup Covesa, t'emportes
5 anys de garantia
i 5 de manteniment gratuïts.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
Et garantim el millor preu.
Recorda-ho, si vols el teu Ford,
pensa en Covesa.
Yeah! RAC 1. Aquest diumenge és Superdiumenge de Motos i Girona a RAC 1. Des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, viu el Gran Premi de Catalunya de MotoGP a RAC 1. Amb Quim Salvador, Xavi Puig, Jaume Molló, Aleix Pariser, Eduard Batlle i vingut directament des del Via Lliure, Xavi Bundó. Des del circuit de Barcelona-Catalunya, les curses de Moto3, Moto2 i MotoGP. Els protagonistes del Gran Premi, l'ambient a les graderies, els VIPs del paddock. I a la tarda, a les 5, Girona-Saragossa. Tornada de la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a primera divisió amb Gerard Romero, Albert Ferran i Xevi Massacs a Montilivi. Aquest diumenge, a partir de les 10, és Superdiumenge de Motos i Girona a RAC 1.
Amb el patrocini de les noves assegurances de moto del RAC. Amb tu, en els moments clau.
RAC 1. Tots som 1.
Tot això serà demà, eh? A més del bàsquet, recordem, cinquè partit de les semis de la Lliga Endesa, Barça-Unicaja, també a les 5 de la tarda, a la mateixa hora que el Girona-Saragossa. 4 minuts per la mitjanit, el Tu diràs a RAC1, amb en Pere Cullell, amb Pep Riera, amb aquest Argentina-Paraguai en joc 0-0, minut 25, que diuen a la red, Ferrus.
Faltan luces arriba en el último pase para ver si podemos ser tan anchos como profundos. Por ahora no hemos llegado con riesgo al arco de Anthony Silva. Hubo un remate de Mascherano que corrigió la dirección Messi con el pie izquierdo y nada más. Mucha tenencia de balón, pero pocas llegadas.
Solicita tu préstamo personal precalificado del
banco.
500.000 pesos en 72 meses de plazo. Banco Provincia, un banco que hace.
Voy abajo con vos, sí, Gustavo.
Les coses dels argentins, aquests anuncis que tant ens agraden enmig dels partits, sí que no en fan gaires, gairebé són anuncis i de tant en tant expliquen què passa al partit. Ui, ara quina jugadeta que acaba de fer Messi. 26 de la... Era al mig del camp, però... 26 de la primera part, Argentina 0, Paraguai 0.
Sí, però mira què diu, molta possessió, no hi ha profunditat. Us recordeu del Barça del Tata?
Sí, sí. Falten luces arriba.
Que guanyaven molta possessió, tota la possessió, ha vist que la possessió, els amants de la possessió eren feliços, però no s'arribava a dalt,
Després del que li va passar al camp del Rayo, va veure clar que havia de guanyar la possessió.
Sí, sí, ho va tenir clar. Per cert, que en la jugada de riesgo, que deien ells que ha tingut Argentina, era una opció de Mascherano que havia desviat Messi, però vaja, si Mascherano fa un gol, no sé què li faran a l'Argentina, perquè recordem, aquí se me fa amb la conya, que és l'únic que mai marca, Javier Mascherano.
És veritat.
A vegades ha estat a prop, amb algun xut de fora de l'àrea, però no se n'ha
sortit. Sí, i el Liverpool era un bon xutador.
Sí, sí.
Un molt bon xutador. Jo aquí trobo que xuta poc.
Sí.
És, diguéssim, la lliçó, ja posats a fer, els deures que li donem a Luis Enrique per la temporada que ve, com que ens ha anat seguint totes les recomanacions que li hem fet i així ens hem aconseguit el triplet, ara aprofitem per fer una crida a Luis Enrique per recordar-li que xutar des de fora de l'àrea no està vetat ni castigat amb tarja de cap color.
Podem hi ha un moment de la temporada que Rakitic, per exemple, sí. Xavi...
I és una bona opció perquè desorienta les defenses. I jo crec que de tota la gamma de coses que hem ampliat, és l'únic que ens falta per rematar, que és... Perquè a més tenim molt bons xutadors. Alves, que es queda, és un molt bon xutador. Rakitic és un molt bon xutador. Doncs Mascherano és un molt bon xutador.
Sí, sí.
Que ho provin.
A Vidal va acabar marcant, eh?
Sí, també. Sí, sí.
Una mica el Mascherano del moment, d'aquell moment.
Algun dia arribarà el gol de Mascherano. Un minut falta per la mitjanit. Ho farem, això, quadrat pels pèls, eh? Aquest 13 de juny, que som a punt de deixar enrere, insistim, és el 5è aniversari de les eleccions a la presidència del Barça que guanyava Sandro Rosell. Amb en Xavi Puig escoltareu ara un reportatge recordant el que va passar aquell dia, com ho van viure a RAC1, i també l'escenari actual.
Tal dia com avui, de fa 5 anys.
En nom de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral,
proclama guanyadora de les eleccions a la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona a la candidatura encapçalada pel senyor Alexandre Rossell i Feliu. President.
Avui teniu davant vostre un home profundament feliç. Un home que ja des de ben petit, impulsat pel barcelonisme del seu pare, va començar en aquest Camp Nou recollint pilotes. I avui, en aquest mateix camp, el que recull és el màxim honor que pot assolir tot culer. El somni de fer un Barça català, catalanista i també obert a tots els barcelonistes de fora de Catalunya. Un Barça que vol recollir les sensibilitats d'arreu. Un Barça transparent, centrat en tot allò que ens uneix i no en el que ens separa. Un Barça guanyador, compromès amb el país i amb les causes solidàries. Heu de saber que seré el president de tots. Vull que tots els socis sàpiguen que avui per mi també comença un compromís. No us fallaré. No us fallaré.
Avui també fa 5 anys d'això.
Mira, ara mateix, Sandro Rossell i Joan Laporta, abraçats, és la imatge, sens dubte, del dia. L'agafa per la cara, xerren tots dos, amigablement, Joan Laporta, conversant, dient-li coses a cau d'orella a Sandro Rossell, li pessiga la galta, xerren tots dos, estan mantenint una conversa a cau d'orella tots dos, però... Aquesta és, sens dubte, la imatge del dia, l'abraçada entre Sandro Rossell i Joan Laporta, la felicitació del president actual amb el president que ha estat escollit avui pel soci, Sandro Rossell, ara marxa per una d'aquestes portes, però el que us deia, sens dubte, la imatge, aquesta abraçada efusiva, aquesta conversa a cau d'orella, Joan Laporta pessigant fins i tot la galta carinyosament a Sandro Rossell, alguna cosa li ha dit, perquè també sembla visiblement emocionat. Sandro Rossell li ha dit alguna cosa també amb la mirada, responent segurament al que li ha dit a cau d'orella a Joan Laporta. Per tant, acabem de viure també un dels grans moments de la nit, aquesta abraçada, Sandro Rossell i Joan Laporta.
5 anys després, un nou procés electoral és en marxa des d'aquesta setmana i s'acabarà el 18 de juliol, un dissabte.
Barcelona té el comerç obert, estem en un període estival, el dia següent és festiu, inclús per gent que s'ha de desplaçar a votar al nou camp i, per tant, ho pot aprofitar. A lo millor hem pensat que d'aquesta manera s'estimulava la participació.
18 de juliol, urnes a l'esplanada del Camp Nou per escollir el president del Barça per, en principi, els pròxims 6 anys. Dimarts dimitia Bartomeu i bona part de la seva junta. Entre ells, Toni Freixa. Dimecres, Freixa ja era precandidat. Sabem a què juguem, és el seu eslògan.
Si bé el club ha aconseguit èxits esportius amb certa regularitat i els indicadors econòmics són millors dels que hi havia abans de l'1 de juliol de 2010, la junta directiva... No hem estat a l'alçada perquè no hem assolit el nivell d'excel·lència que el millor club del món requereix. El Barça ha de dotar-se dels millors per continuar fent, entre tots, el millor club del món en tots els àmbits. Perquè només quan el bon joc que els nostres esportistes exhibeixen també ens presideixi, només quan aquest bon joc també sigui predicable de la junta directiva, seguirem sent el millor club del món i podrem estar a l'alçada del que tots els socis ens demanen.
Dimecres, Toni Freixa i dijous, Agustí Benedito. Eslògan, ara és l'hora, fem-ho junts. Precandidat, el primer que va anunciar gairebé quan es van acabar les eleccions del 2010 que es tornaria a presentar. I fa 2 dies explicava per què eren necessàries aquestes eleccions.
Calen, segur, des del moment que ocupa la presidència del Barça, un soci a qui ningú ha votat perquè sigui president. Des d'aquesta circumstància, calen, segur. Els socis del Barça tenim el mal costum que ens agrada escollir els nostres presidents. Vull dir, som així, què hem de fer-hi, tu? Per tant, si n'hi ha un soci que està exercint la presidència sense que ningú l'hagi votat per fer-ho, calen, necessàriament. Però és que, a més, m'he volgut fer referència la setmana que ve, ho explicaré, calen més que mai, perquè les decisions que s'han de prendre en aquest mandat són d'una transcendència que aniran més enllà de les properes 10 o 12 presidències. Tu diràs si calen.
i divendres Jordi Ferrer. L'eslògan diu "Som gent normal".
Una cosa que sí que és evident és que nosaltres segurament representem el que va representar en la porta el 2003. El canvi, el trencament, però la veritat que isma és cap barcelonisme.
Qui té ja dia demanat és Jordi Majó. Divendres que ve es presentarà en Societat. O es tornarà a presentar en Societat, perquè va ser el tercer candidat més votat a les eleccions del 2003. La porta 27.138 vots. Bassat 16.412 vots. Majó 2.490 vots. Dimecres Majó passava pel primer toc.
Són tots